Les 3 en punt, actualitzem la informació. Pendents de les eleccions a Galícia, el PP hi guanyarà, però el gran dubte és si traurà majoria absoluta. Si no fos així, les esquerres podrien sumar la majoria per un govern alternatiu. Els col·legis tancaran a les 8 del vespre i fins a les 5, d'aquí a 2 hores, no hi haurà noves dades de participació, que al migdia només era del 17%. Enviat especial de RAC1 a Galícia, des de Santiago de Compostela, Jordi Armenteres.
Sí, l'única dada coneguda és la de la participació, 17,12%. Ara fa 4 anys arribava gairebé el 19,5%. La comparació, però, no és bona perquè el 2020 hi havia pandèmia i, a més, es va votar en ple estiu. Sí, com sigui, sí que la dada d'avui al migdia és més alta que la resta d'eleccions fins al 2020. Ja ho explicàvem també abans. On aquesta participació baixa més és en Feus, on el PP treu el resultat més baix, Corunya i Pontevedra. Els Feus hegemònics del PP, Lugo i Ourense, no baixa tant. Això passa tant a les grans ciutats com als pobles. D'aquí a 2 hores, a partir de les 5, nova actualització de la participació.
I hem sabut fa pocs minuts, el PSOE i Junts han demanat a la mesa del Congrés una pròrroga del termini per votar un nou dictamen de la llei d'amnistia. L'objectiu és tenir més temps per negociar un nou text que permeti el vot afirmatiu dels de Carles Puigdemont a la norma. La predisposició de les dues parts és bona perquè han pactat fer la petició a la vegada. Si la mesa no ho acceptés, dimecres que ve, aquesta setmana que ve, s'acabaria ja el termini. I Rússia agafa embranzida la guerra contra Ucraïna. Moscou ha bombardejat amb intensitat aquest diumenge ciutats com Kramatorsk, després de la retirada de les tropes ucraïneses d'un punt clau del front del Donbass. El Kremlin assegura que ha mort 1.500 soldats de Kiev en 24 hores. El govern de Volodymyr Zelensky ho nega i diu que han causat un miler de víctimes militars russes només aquest cap de setmana. I el Barça i el Real Madrid s'enfronten aquesta tarda a la final de la Copa CB.
A partir de 6:45, en directe a RAC1, els dos equips arriben a la cita després de superar clarament les semifinals. Els blaugrana aspiren a guanyar el primer títol estatal amb Roger Grimau a la banqueta. D'altra banda, en futbol, el Madrid està empatant a una al camp del Rayo Vallecano al descans del partit. José Lu s'ha avançat al conjunt blanc els primers minuts, però RDT, abans del descans, ha empatat de penal. També en joc el partit de la Lliga Femenina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. A l'últim quart d'hora, victòria per la mínima, Blaugrana, Barça 1, Atlètic de Madrid 0, amb el gol de Salma Parayuelo.
I acabem amb el temps perquè, Gori Massip, el dia acabarà amb alguns núvols més.
Sí, un final de cap de setmana que vindrà marcat per aquest cel mig ennuvolat, sobretot cap a les comarques del nord i oest del país, Ponent, Terres de l'Ebre, Pirineu, i encara amb aquestes temperatures suaus que ens recorden més aviat a la primavera i que, per exemple, serien dignes d'un dia del mes d'abril. De fet, demà iniciarem una nova setmana, però encara seguint la mateixa tònica de temps. Aquestes estones de sol, combinades amb el pas d'alguns núvols que ara per ara no haurien de deixar pluja, i uns termòmetres que, tot i que de manera molt tímida, començarien a recular.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius, i a partir de les 7, amb el programa especial de RAC1 per seguir el recompte de les eleccions gallegues, amb Jordi Basté, l'equip d'informatius, però també el d'esports.
Sí, perquè a la mateixa hora juga la final Barça-Madrid, el clàssic amb la Copa CB en joc. Abans, com sempre, des de les 4, al Superesports, i ho rematarem tot plegat a partir de les 11 amb el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el RAC1. Entrat. Bona tarda.
RAC 1. Aquest diumenge, Galícia en joc a RAC 1. El diumenge al vespre, després del Superesports, especial informatiu eleccions gallegues amb Jordi Basté.
Unes eleccions d'altíssim interès en el seu.
El desenllaç d'uns comicis clau.
Galícia no necessita más gobernantes como Sánchez.
Papeleta. Para gobernar ese cambio solamente hay una.
Mantindrà el Partit Popular la majoria absoluta? Hi haurà un tom a l'esquerra liderat pel BNG i el PSOE? Totes les respostes, els resultats i l'anàlisi de la nit amb Jordi Basté i els serveis informatius de RAC1. Si és nit d'eleccions, és nit de RAC1. Tots som u. Això és Reconcentrar, amb Edu Davant.
bona tarda, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. Des d'ara fins a les 4 us acompanyarem. A aquella hora començarà el Superesports amb en Xavi Puig. Ho farem amb algun dels millors moments de la setmana a RAC1. Enceta aquesta hora de ràdio una banda canadenca que va triomfar als anys 70. Bachman Turner Overdrive. Eren 4, 3 d'ells germans, els germans Bachman, que el 1974 van fer aquest tema, You Ain't See Nothing Yet, que s'ha convertit en un autèntic clàssic de la música rock. Encara toquen, de fet només en queden vius dos dels quatre i ara s'han tornat a reunir, però ja no són ells, això que passa amb tantes bandes. En fi, Bachman Turner Overdrive, per obrir una hora en què podreu gaudir de l'entrevista que li va fer el nou C a Pep Sala aquesta setmana, que s'han complert 25 anys de la mort d'en Carles Sabater i, per tant, el final de Sau, tal com l'enteníem. En Pep Sala va passar pel nou C per xerrar amb l'Anna Ballonesta. També el retorn, després de mesos d'absència, el retorn a la ràdio de Quim Monzó. Va parlar amb en Basté, que el va trucar al món a RAC1. I també una de les seccions d'aquesta setmana d'en Marc Bala, al versió RAC1. Amb un tema recurrent, ja ho veureu. Té a veure amb llocs poc habituals on la gent ha fet l'amor. Està bé, està força bé, la veritat. Fins a les 4, tot això. El Reconcentrat torna la setmana que ve. Sigueu feliços. Adéu-siau.
Pep Sala, com estàs?
Bé, aquí, molt content d'estar amb vosaltres.
On estem ara mateix? Ubica'ns una mica.
Estem a Santa Eulàlia de Riuprimer, als estudis Lindy Studios, que són els estudis que vam, curiosament, vam gravar el darrer disc de Sau, amb la gent a l'esquena, i aquests estudis han anat creixent. Jo he estat treballant aquí els últims darrers anys, casualitat de la vida, aquí amb l'última cosa que s'ha gravat aquí, perquè ara tancaran aquests estudis, i és aquesta cançó que hem fet, una cançó que hem fet ara, que es diu Nous Poemes i Velles Promeses, que precisament parla del Carles, no?, i parla de d'aquella època. Aleshores és curiós, com si haguéssim tancat un cercle, un cicle amb 26 anys, que ha durat 27, pràcticament.
Aquesta nova cançó que va sortir la setmana passada, i com deies tu, està dedicada al Carles i fins i tot al videoclip, i surt un actor que ens recorda directament al Carles Sabater.
Sí. És un actor fantàstic, que es diu Guim Puig, que és un home d'aquí Centelles, un noi molt jove, però té una semblança força. A més, ell és actor, aleshores sap fer que ha estudiat els tics, el que tenia el Carles, i fa que encara s'assembli més, no? La vida real no s'assembla tant, però ell sap com fer-ho, no?
Avui fa just 25 anys d'aquell últim concert de Sau a Vilafranca. No sé si quan arriba aquestes dates tens com un rau-rau estrany.
I tant que sí, home. I amb el Carles el tenim present sempre, amb la banda, amb el grup, cada assaig, cada gravació, cada sopar que fem abans d'un concert, cada cop que ens trobem, el Carles sempre surt a les converses. Vull dir, el tenim molt present. A vegades un fa un acudit i algú altre després diu, això ho hauria dit el Carles, saps? Que ve dir això. El que passa aquests dies no pots evitar, doncs, reviure un dia horrorós, el pitjor dia de la meva vida, sense cap mena de dubte.
Com el recordes? Com va començar aquell dia? Era primer concert de la gira 12, eren els 12 anys que portàveu amb Sau. No sé si recordes això, com va anar el dia, quina hora veu arribar a Vilafranca, proves de so...
Bé, vam fer l'habitual, és a dir, suposo que vam arribar a les 6, entre 5 i 6 de la tarda, i vam fer les proves de so. Recordo que el teatre feia baixada, i això és un problema, perquè ens agradava saltar i fer el mico de l'escenari. Aleshores, cada cop que saltes vas una mica endavant quan fa baixada. I recordo que haver comentat amb el Carles que ens fotrem de lloros aquí. Era el primer concert d'una gira, que hi havien hagut molts canvis. Teníem un bateria nou i teníem el Toni Pagès, pobret, que havia sigut d'alumne meu de petit i que el conec de tota la vida, i pobret, el primer concert, doncs es va trobar. Teníem també un pipa nou, un rodi nou, que a més se'ns va trencar el clavillet de la guitarra, vull dir, d'aquelles coses I hi havia moltes novetats, perquè sempre que comença una gira l'espectacle és nou, no era un dia d'aquells que més relaxat al concert, sinó que el primer concert de la gira sempre és com ja ens ho hem fet bé a l'ordre de les cançons, etc. No? Però estava, bueno, estava bé, estava bé.
El Teatre Casal de Vilafranca es manté intacte respecte a fa 25 anys, el terra continua fent baixada. Tu no hi has tornat mai més allà, oi? Fins i tot et vam proposar de fer aquesta entrevista allà al Teatre Casal i no vas voler, no?
No m'hi veig en cor. No m'hi veig en cor. No sé com reaccionaria, i menys per fer una cosa pública, no? No sé com reaccionaria jo allà. Saps que simplement és una cosa... O sigui, tinc... Les reaccions d'un són imprevisibles. Si has de fer una cosa, una entrevista, o has de fer un concert, també ens van entendre a vegades anar-hi a fer un concert. I em dic que no, perquè no saps la reacció que jo tindré quan estigui allà i tampoc en tinc cap ganes honestament de tornar. A Vilafranca hi hem tornat. No, la gent de Vilafranca no en té cap culpa, pobra gent. Que a més era un dels llocs nostres preferits i la gent ho sap, que tots els grups tenen els seus espais preferits, no? I teníem, per exemple, Manresa era un altre, i Vilafranca era un lloc que sempre ens havíem estimat molt. I no em fa res, però en aquell espai determinat em farà reviure un pilot de coses que, com fas, per exemple, una entrevista, doncs vas... Per bé que ho revius és diferent, no?
Aquell concert, com dèiem, a Vilafranca, havia de ser l'inici d'una gira, que havia de ser força llarga. Teníeu previstos en aquell moment més de 35 concerts i fins i tot crec que alguns a l'exterior, a Alemanya o a Bèlgica... No sé si t'ho has sentit mai, Pep, però els companys de Ràdio Vilafranca ens han cedit una roda de premsa que vau fer aquella mateixa setmana a Vilafranca. És una roda de premsa llarga, que dura gairebé 40 minuts, però, entre d'altres, hi ha aquest fragment on tu expliques això.
El primer concert d'una gira sempre és allò... Tampoc no saps ni tu mateix, no? Com és, perquè no l'has posat mai en pràctica, no? El que sí que hi haurà com a col·laboracions doncs, que tindrem doncs, durant la gira és la Simone Lambrex, amb alguns concerts determinats. Però aquí a Vilafranca és el primer, aleshores hi ha la sorpresa, és el concert en si i és una sorpresa per nosaltres mateixos. No? A més ens costa que per cartes que hem rebut i trucades que hi ha a l'oficina doncs, que vindrà molta gent de fora, perquè és el primer concert de la gira, no? Aleshores doncs, no hi ha què faran aquests ara. Nosaltres ens ho preguntem, què farem?
Tu recordes quines sensacions teníeu en aquell inici de gira, 12 anys de la banda? Quins eren els ànims a l'hora de començar?
Eren uns temps difícils per nosaltres, perquè havíem tingut problemes econòmics com a empresa, havíem gent que ens havia enganyat, gent que ens havia estafat, però teníem il·lusió. Estàvem a punt de fer un disc nou i havíem començat a assajar, cançons, havíem començat a preparar i a buscar idees i havíem començat, però el nostre problema era muntar un espectacle nou. Ens feia molta il·lusió perquè sabíem que podia ser molt interessant i més tenim idees molt bones, però no era una cosa molt relaxada perquè estàs fent el primer concert de la gira, no estàs allò... Wow.
Arriba, com dèiem, aquest dia, un dia habitual com era... Evidentment era excepcional perquè era el primer de la gira, però unes dinàmiques habituals en un grup, arribar a fer les proves de so. Com deies, hi havia membres nous al grup, hi havia el Toni Pagès. Tenim un fragment del concert d'aquell dia. En principi, tot va anar bé, aneu cap al camerino, s'acaba aquest concert, i què és el que passa allà, Pep?
Evidentment, com deia abans, estàvem tensos, no? I havia anat molt bé el concert, però la veritat és que va anar molt bé, no? I en Carles va estar especialment esplèndid. I vam arribar al camerino, ens vam fotre una abraçada, com ho solíem fer, però aquell dia més, perquè allò... Hi havia sempre la incertesa, i vam dir, no, ostres, uau, tornem a ser nosaltres, no? I jo recordo que jo portava lentilles i em vaig posar de cara... Me les volia treure perquè em molestaven, no? Aleshores, doncs, vaig notar que el Carles em feia... Com en emprendre, com si em fes una broma. I li dic, no em vegi el que em faràs fer mal, no? I no era que m'estava empenyent, sinó que havia caigut. Aleshores, va caure, va venir, vam trucar immediatament una ambulància... I jo vaig acompanyar i no vam arribar a l'hospital, diguem-ne.
Clar, no sé si en aquell moment es veu pensar que potser era que no es trobava bé o...
Jo vaig tenir una intuïció des del primer moment, perquè el primer van dir, tranquil, s'ha desmaiat, i vaig dir que no. I el primer que vaig fer va ser trucar el meu sogre, que era el metge, i em va dir el que podia fer, aixecar-li els peus, etc. Però vaig demanar que truqués una ambulància i la veritat que va venir molt de pressa. Però vaig dir, jo en l'acte vaig tenir una intuïció xunga, va dir, no sé per què. Vaig tenir una intuïció que no era un desmai.
Com amb totes les morts i amb la mort d'una persona coneguda, molt coneguda, com era aquell moment el Carles, evidentment que després sorgeixen molts rumors, sempre s'ha explicat què va passar, una aturada cardiorrespiratòria, però també hi ha hagut com molta història al voltant, no?, de què és el que realment va passar. No sé si et sap greu que sempre hi hagi hagut aquesta ombra del dubte que ha envoltat la mort del Carles aquell dia en aquell concert a Vilafranca.
A veure, això és inevitable, és com que sempre aquestes coses la gent parla i sense saber, sense tenir la informació adequada, no? Bàsicament, el Carles era un home actiu, un home que molt intens en la vida i simplement va patir una aturada cardiorrespiratòria, doncs que es veu que és força, diguem-ne, freqüent, no és excepcional això, no? Bàsicament, si no tenia excessos, ni va tenir una sobredosi de res, ni molt bé. Vida sana, ningú fa una vida sana, i els pocs pecats que un pot fer amb la salut no són una excusa, no són raó per fer això, sinó cada setmana hi ha un... Cap...
Clar, però molta gent encara diu, no, és que això van ser les drogues, no?
Sí, bueno, també, clar, és els mites i els personatges que, malditos, que diuen, ens agraden molt, no? No va ser una sobredosi, va ser simplement un infart.
Recordes quin havia de ser el segon concert de la gira, o ho tens tot una mica borrós com va anar després?
No ho recordo, en absolut. Clar, com vam arribar a l'hospital era una situació molt...
Estaves sol, tu, amb ell. A l'hospital vau arribar vosaltres dos.
Sí, immediatament a darrere va venir Mitchell i la Mònica, que era la gent que ens portava al manejament. I vam entrar, ens van fer esperar, després vam entrar, ens van comunicar això i em van donar un sedan, no sé què em van donar. A partir d'allà, diguem-ne, recordo, ho tinc tot molt borrós, no?
No sé si saps que cada 13 de febrer, al Teatre Casal, cada any hi va algú a deixar unes flors, a fer un petit record al Carles.
Sí, ho he sentit a dir. I, evidentment, el Carles és una persona molt pública i molta gent se l'estimava i va ser un impacte i, evidentment, és normal que la gent el recordi i tots encara tenim una tristor a sobre, no ens hem tret de sobre, evidentment. Són gent que és una petjada molt gran. El Carles era un home... un carisma, amb un saber estar, amb una presència escènica, diguem-ne, que va deixar una petjada molt, 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 molt gran a la vida de molta gent, no?
No sé si fins i tot el fet d'estar al seu costat, un paio guapo, que cantava bé, que feia bé d'actor, feia com aquest punt una mica de ràbia, de dir, ostres, Carles, és que sembla que ho fas tot bé o que ha generat una mica aquest halo al teu voltant.
He vist molt pocs artistes amb la presència escènica que tenia el Carles, no? I hipnotitzava el públic, no? I a l'escenari nosaltres tenim les nostres feines, sense haver-ho parlat gaire, tenim les nostres feines molt ben repartides, no? Però l'escenari, el domini de l'escenari i el disseny de l'escenari, la il·luminació, els llums, els treballava ell, era molt gran, era molt, en sabia molt de dominat de l'espai escènic, no? I el fet de que fos un home atractiu, guapo, era accessori, és que en sabia molt, m'entens? Hi ha molta gent que és molt guapo i no en saben, no? El problema que a vegades, el fet de que fos un home guapo, un home atractiu, per molta gent no els servia d'excusa per dir, bé, pots comptar, vas, perquè... No. Jo vaig aprendre molt amb ell. M'indicava, em deia, pos aquí, em fotia creus a l'escenari, el solo de guitarra el fas aquí, o no sé què, allà... en sabia molt, em renyava, perquè on vas amb aquesta camisa? És un home que, en aquest aspecte, era tenir el domini absolut de l'escenari, no?
Fèieu bon equip, vaja.
Sí, nosaltres érem amics, abans de res. Primer de tot ens vam fer molt amics, amb el Joan, amb tot el grup, amb la resta de la banda, no? I això ho vam mantenir molt clar, ho teníem molt clar fins al darrer dia, no?
Creus que d'alguna manera s'ha estat una mica injust amb tu en aquests 25 anys des que va morir el Carles? S'han dit moltes coses, se t'ha criticat per alguns comportaments. M'imagino que tu també ho deus haver passat malament per això, no?
Sí. Sau també havíem creat moltes enveges. I el país a vegades tenim aquest vici. Jo simplement crec que és un tema més de desconeixement de les coses, que i és fàcil, és molt fàcil parlar, i sense gent que tergiversa una informació i a vegades amb desconeixement i amb innocència i a vegades amb mala bava.
Com has gestionat tu això?
Doncs tranquil·litat i bons aliments, i tampoc volem tornar boig, no?
Tinc la sensació que no has volgut mai entrar molt en polèmiques, no? Sí que una vegada, arran de la publicació d'un llibre, crec que vau haver de fer un comunicat per desmentir el que es deia en aquell llibre, però te n'has volgut mantenir una mica al marge, no entrant al fons de les polèmiques, no, també?
Exactament. El que no he volgut fer és fer de folclòrica. Allò dels programes aquests del cor, no caurem amb això, no? El que passa és que hi ha gent que escriu coses i s'hauria d'informar i saber més bé de què parla, etc. No?
Just avui surt un nou llibre que ha escrit el periodista Pep Blai. No sé si en aquest tu hi has tingut alguna mena de participació o se t'ha convidat a participar-hi d'alguna manera o fer-te preguntes sobre el que s'explica en aquest llibre.
Sí, el Pep va estar... el conec i em va venir a veure i em va dir que ell coneixia molt poc el Carles i que volia escriure un llibre sobre el Carles, i doncs vam estar, ens hem trobat moltes vegades, l'he ajudat en com he pogut, en tot el que he pogut.
Pocs dies després de la mort del Carles, tu mateix vas anunciar que Sau s'havia acabat, i va ser així pràcticament durant 20 anys, fins que l'any 2018 neix Sau 30. Què ha representat per tu aquest nou projecte?
Sau 30 és una cosa que mai ha estat dissenyada ni pensada. La castanyada, el dia de la castanyada de l'any 2017, ens vam trobar a Vilanova de Sau, allà on vam fer el primer concert, vam poder rememorar...
A les Tallades,
el primer concert que vam fer de Sau allà. I el vam poder fer igual amb els amics, amb un concert petit, amb amics, amb una merda d'equip, etc. No volíem fer un lau gran, no? I ens vam retrobar part dels músics que vam estar amb Sau, i va ser fantàstic, i vam fer unes quantes cançons, i vam veure que, ostres, que hi havia química, que encara hi havia allò. Jo havia convidat en Jonathan Arguelles, perquè ell estava en una banda de tribut a Sau, i jo el conec de tota la vida, i li vaig dir, per què no vens? I canta un parell de cançons, ja, una festa informal. I allà vam decidir que faríem un concert al Liceu, perquè el Sau no havia actuat mai al Liceu. El que passa que, un cop ho havíem decidit, ens vam donar compte que el Liceu doncs, estava ocupat, no estava lliure fins cap d'oi pic un any. Aleshores, allà, sense voler, ens van demanar gent que es va enterar, doncs ens va dir si volíem fer algun concert pel mig, vam dir, va, així, si engreixem la màquina i treballem, i sense voler estàvem en marxa fent concerts i fent gires, etc. No? Aquest projecte s'havia d'acabar l'any 2019, i res, de fet es va acabar, amb un darrer concert que vam fer a l'Auditori de Sant Cugat, i el que passa va venir la pandèmia. I a la pandèmia estàvem tots a casa avorrits, i vam començar a enregistrar cançons així, i jo vaig començar a fer cançons, i sense voler, sense haver-ho previst, estàvem un altre cop fent un disc i començant un concert de nou.
Abans, a l'inici de l'entrevista, ens parlaves d'aquesta cançó que va sortir la setmana passada. De què parla aquesta cançó? Hem parlat abans de la imatge d'un actor que s'assembla molt al Carles, però i la lletra?
Bé, simplement és el record que en tinc jo. És una cançó que parla del que recordem, no? Del que recorda que tinc d'en Carles i de que, bé, com totes les cançons, és tot un ínic, no ho sé, poètic, si almenys ho he intentat. I parla del record que tinc. I hi ha moltes mencions en frases de cançons de Sau que hem escrit, que parlant de nosaltres mateixos, no? És com un petit joc que proposo a la gent que ens escolta, perquè la gent que ens segueix entendrà moltes frases que hi ha i se'n veuran per exemple, hi ha una frase que diu... vam seguir navegant, tot i que ja sabíem que la vida és de veritat. Aquesta, que la vida és de veritat, és una frase que surt en una cançó que es diu Percentatges, de, etc.
No? Tot té la seva, el seu significat, no? Tot són referències.
Sí, és una col·locada de llet, sobretot als fans, no? La gent que ens segueix, que penso que hi ha la gent que s'estimava el Carles, i doncs, és com un joc que proposes i això, una col·locada de llet.
També fa uns dies vam saber aquesta gran novetat, que és que hi haurà una pel·lícula. No sé si ens en pots dir alguna cosa. Entenc que serà de ficció, no serà un documental, sinó serà ficció, eh?
Sí, és una pel·lícula de ficció que... Jo sé molt poca cosa de la pel·lícula, eh? Però sé que estarà basat en la nostra història, sobretot els primers anys, una mica... però més o menys és el pas del ser un grup que no coneix ningú a funcionar i a ser una mica reconeguts, no? Hi haurà una noia que és la directora, que es diu l'Elisabet Terry, i els actors, doncs, el que farà de Carles és el Guim Puig, que surt amb el videoclip, el que farà de mi, pobret, és el Pol Monent, i de Joan Capdevila és el Guillermo de les Heres. Han agafat aquests perquè, bàsicament, el Brad Pitt no podia.
Hi ha un altre projecte, que és que ha convergit tot ara, que és la Fundació Sau. Explica'ns què és exactament aquesta fundació.
Sí, és un projecte que fa 3 anys que hi estem treballant, que té 3 objectius. El primer és preservar i difondre i divulgar, etc., el llegat de Sau. El segon és ajudar una mica la música catalana amb la mesura que podem, els grups que comencen. I el tercer és treballar amb institucions i empreses i en la investigació entre la música i la salut mental. Com podem utilitzar la música per ajudar a les patologies, al tractament de patologies mentals, i com podem utilitzar tot el que coneixem de la salut mental per ajudar les patologies, els trastorns que té la gent de la música. Per exemple, quan la gent, molts artistes, quan deixen d'actuar, doncs cauen en la depressió, perquè l'adrenalina de l'escenari és com una addicció, també. O altres addiccions, com pot ser des del cortisona o fins a altres addiccions, doncs ja més com la cocaïna o altres. I tindrem un espai on tenim pensat durant aquest any crear una mena d'exposició, museu, que vulguis dir-ne, molt immersiu, molt interactiu, amb el qual ens permetrà viatjar en el temps i a llocs i a moments de la història de Sau. Podrem assistir a concerts de l'any de la pera, no?
Pep, acabo. M'imagino que moltes vegades hauràs pensat, si retrocedim en aquella nit de fa 25 anys, si no hagués passat el que va passar aquell dia, si el Carles encara hi fos, creus que Sau encara existiria? Alguns grups de la vostra època encara estan fent algunes coses, estan fent concerts, s'han aturat uns anys, han tornat...
Jo estic segur que haguéssim seguit, potser amb una rima més tranquil, però haguéssim seguit combinant les nostres activitats personals amb el grup, que era la idea de ja des del primer dia, no?
Això és Reconcentrat.
RAC 1. Després del Bernabéu, el Girona visita ara el Cau dels Lleons. Aquest dilluns a les 9, Atlètic de Bilbao, Girona, amb la Guti companyia a RAC 1.
El Girona Juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe, RAC 1.
Dormir en tu boca, me muero por... No em treu la cançó, tio.
Vinga. Vinga.
Vale,
molt bé. A banda que ens hem carregat la teva dignitat poètica.
Prou de rever, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
RAC 1. Tots som 1.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC1.cat.
Això és...
Reconcentrat.
Hola, Quim, què tal? Bon dia.
Bon dia, Basté.
Com estàs?
Bé.
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 Bé. Va, podria dir que estic malament, si vols, o que estic fatal.
Com sempre.
Tu tries.
Si estàs bé, m'encanta que estiguis bé.
Doncs estic fatal.
Com sempre.
Com sempre. Ara hi ha tot de trucades que diran: no pot ser que digueu que esteu fatal, perquè si esteu dieu que esteu fatal, la gent que realment està fatal se sent menys tinguda o insultada o vilipendiada. No sé.
Ja.
Tu estàs bé?
Buah.
Buah?
Buah.
Què? Què vol dir buah?
Bé, com tu, bé, bé. Que tinc moltes ganes de veure't, la veritat, Quim, deixa'm que t'ho digui. Tinc moltes
ganes.
Per què? Perquè, com es... Aviam, va haver un... Ostres, em vaig espantar molt quan em vaig veure que escrivies a La Vanguardia durant un temps.
No, home, perquè he deixat el tabac, i una cosa porta a l'altra.
No, ara m'ho has d'explicar, això m'ho has d'explicar molt bé, això m'ho has d'explicar molt bé, perquè ho vaig veure a la columna que escrivies l'altre dia. Quan fa que no fumes ara?
Ara fa un mes i mig, una mica més.
Com ho portes, això?
El mono és gros.
És gros, oi?
Tot i que m'han donat unes pastilles que es diuen nicotinell.
Pastilles o xiclets o pegats?
No, pegats, no, xiclets tampoc, perquè tinc les dents fetes una... semblen les dents un yonqui, i no, i el xiclet no ve. I llavors són unes pastilletes que tu xucles àvidament, sí. I un cop les has xuclades, les racones cap a l'alta, i allà va continua fent efecte, i bueno, ajuda quan t'agafa molt el mono. Però clar, ara el mono és psicològic, ja no és físic, que diuen els que en saben.
Quan fumaves abans? Quan ho vas haver de deixar?
Pues no ho sé, perquè tenia un paquet a la butxaca de la jaqueta, un paquet a l'estudi i un altre paquet a casa, i com que anava fumant un d'aquí, un d'allà, un d'allà, mai no ho sabia del tot, però un paquet i mig, potser.
Et vas autoobligar a deixar de fumar?
No, jo considerava, jo volia deixar de fumar, però com tothom, jo he de deixar de fumar perquè això és una merda. Sobretot la respiració, els pulmons, són un fàstic. Però no em veia amb cor de deixar-ho.
No et veies amb cor de deixar-ho, esclar, normal. Sí,
i llavors em va agafar un patapam, una febre enorme, no podia respirar, i vaig ser al llit durant molts dies, i llavors quan vaig recuperar una mica la consciència, però la vida normal, per més home, ara que has estat 8 dies sense fumar, seria idiota tornar-hi. I llavors m'ho vaig trobar. O sigui, em vaig trobar que vaig deixar de fumar sense tenir la voluntat de fer-ho. Perquè jo sóc persona de poca voluntat.
Ja.
Poca força de voluntat, perdó. Ja. I no m'acaba de creure que ho deixés. Però bueno, si vaig fer allò, ara seria idiota tornar-hi. Perquè casca, hòstia, està bé. Hòstia, és un vici que a més per mi està lligat amb tot, amb el fet d'escriure, amb tot. Però, clar, no pots continuar sempre així.
Veus o no?
No.
Tampoc, eh?
Tampoc, la vida és molt avorrida ara.
Ara sí, no t'entenc.
Sí, no, ni beure, ni fumar, ni altres drogues, ni res de res.
Res de res.
Sí, és que la vida és el geriàtric.
Sí.
Tu ets el geriàtric, que el geriàtric pot ser un edifici... on no et controla, no tal, però també hi ha un geriàtric propi que tens tu a casa i que ets tu mateix el qui mana en aquest geriàtric. I clar, has de prendre decisions o prendre-les o que la salut les prengui per tu.
Clar.
Un rotllo.
Ja, acabo amb això, amb aquest tema. Et trobes millor per això?
Sí, home, sí, més força. Més força.
Què vas patir, la grip A? Com que és... Hòstia, és que conec tanta gent que va agafar una grip bestial, però bestial,
sí. Sí, això va ser a finals de desembre. Finals de desembre, primers de gener. I una grip, no sé, una grip bronquítica, m'imagino.
Una febrada de por, no? Suposo que és...
Una febrada de por, una grip bronquítica, i això va estar fent una piltrafa durant setmanes. I ja està. I llavors vaig dir, no sé, I ja està, ja està. I... I César, es va dir César.
César, César, anem a parlar de la ràdio, va, tira.
Un senyor de Puerto Rico, al balcó tenia un lloro, de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de Tetuán, va rebre un mico. Amarra lo mico al moro al balcó, quedant el lloro a l'altre, però lluny del mico. Més tant i tant xerra el lloro que un dia s'empipa el mico i amb rabiós alè de toro l'embasteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro i amb l'esbalot surt el moro i el senyor de Puerto Rico.
Clar, aquest que sentim és el poema anònim que va inspirar el nom del programa, que ara m'hi quedaria escoltar fins al final, eh? Perquè que crec, suposo que deu ser la veu de l'Arseni Corcelles.
És l'Arseni Corcelles. I a més, fixa't una cosa molt bona. Com diu el poema? Sí. Avui dia, la majoria de locutors de català oriental, diguem-ne, no els de la banda occidental, diguem-ne Lleida, València, tot això, que tenen tot el dret de dir les os així, com a os, ara la gent el llegiria, els parlants orientals, amb, no amb aquesta U, sinó el moro seria un moro.
Sí. El lloro.
El lloro seria un lloro. Bueno, però l'Arseni Corcelles era un gran home, una gran veu.
Sí, impressionant.
I un gran home. Una cosa no treu l'altra, perquè doncs, pot ser una gran veu i
un mal home.
Una gran persona. Sí. Tot i que hi ha grans persones que no són una gran veu.
Ja. Escolta'm, aquest poema és el que va inspirar el programa, el nom del programa.
Sí, aquest nom del programa... sap què? Sí, va ser cosa d'en Vendrell, d'en Jordi Vendrell. I sí, va ser el nom del programa, i a més era, clar, un poema conegudíssim, tothom l'havia sentit. Ara potser molta gent li deu sonar un poema inversemblant, però era popular, popularíssim.
Va donar
de si... La història és molt maca, la baralla entre un lloro, un moro, un mico, un senyor de Puerto Rico, que finalment fa un barcell... i se'n va cap a Puerto Rico.
Diuen molts que molta gent, suposo que clar, quan passen els anys tothom té un record, però molta gent el considera el millor programa de ràdio que
s'ha fet. Això és completament fals. Això jo ho he sentit molt de temps, era un programa molt bo, però era molt bo per aquella època, i donades les circumstàncies, i donar el fet que érem a principis dels anys 80, i que s'estava sortint, diguem-ne, de la dictadura, i llavors hi havia un munt d'il·lusions i munts de ganes de fer coses diferents de les que sabien, de les convencionals fins aleshores, i o sigui, va ser un programa molt original.
Aquest programa ara no es podria fer.
Sí, home, sí que es podria fer.
Tu creus que sí?
D'una altra manera.
Es faria d'una altra manera, sí.
Sí, però sí que es faria. És que tendim a mitificar-ho tot. I,
tot és veritat.
Home, jo crec que era un bon programa, això sí. Ara el millor programa de ràdio...
Home, jo el recordo molt... Entre altres coses, perquè efectivament venia d'una època... perquè es deien moltes bestieses, però es deien moltes bestieses, diríem que... Ara se'n diuen moltes també, però se'n diuen d'una altra manera.
Sí, i de vegades molt banalitzades, i sobretot hi ha molta rialla. Oh, no puc amb la rialla. O sigui, tu i jo ara estem mantenint una conversa i no hem rigut. Jo diria que no hem rigut en cap moment o no hem rigut gaire. Però ara la norma és que jo et diria això que t'acabo de dir i tu riuries, saps? Tot s'ha reduït a uns nous estereotips que penses, sí, clar, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que es troba i s'abraça i fan vots, i criden i riuen, doncs sí, clar, no sé.
Tu vas...
És diferent.
Tu eres en aquest programa, però després vas participar, jo me'n recordo sempre, amb la Neus Bonet a la tarda,
sí,
veu fer la crítica de... crec que fèieu la crítica del Dancing Days amb en Pàmies, no era? Era el Dancing Days o no?
No, això era La Tarda, a Catalunya Ràdio,
sí.
Un programa que...
L'Aparador?
No, el Mínim Esforç.
El Mínim Esforç.
Que era el programa amb el millor títol, aquest sí, que és el millor, sense cap mena de dubte, que pot tenir un programa de ràdio, perquè si es diu El Mínim Esforç ja no et poden demanar
res.
O sigui, no et poden exigir que hi hagi allà una suor i un treball, perquè és El Mínim Esforç, o sigui, sent fidels a l'enunciat del programa. I això era un programa que el feia en Vendrell, amb en Bernils, Ramon Bernils i una servidora. I la col·laboració alguns dies de la setmana del Tigre de Sedaví.
Del senyor Ferran Torrent.
Exacte. Ai, el Tigre de Sedaví. Bueno, doncs, sí, era aquest programa. I era la primera sèrie que fèiem per TV3, que es deia Dancing Days, i fèiem la transmissió per si algú no tenia televisor i no el podia seguir, o és ir a la feina, i a la feina li costava de tenir un televisor engegat, perquè no és com ara que obres un ordinador i pots anar fent veure que treballes i tenir una pestanya oberta amb això, amb un televisor, amb la programació televisiva.
Hòstia, que ara me'n recordo aquell estudi.
I llavors el que tenia, doncs, que era absurd, doncs, perquè una cosa lògica és que tractessis un partit de futbol. Per què? Perquè molt probablement l'oient no és a l'estadi on es juga aquest partit. I, doncs, pot agrair que li expliquin, però, clar, el televisor no, només calia engegar, prema un botó i ja sortia el colabrot aquest. Mm. I això era un punt d'absurd, una mica, no sé, Monty Python, que era una cosa que en aquella època encara no coneixíem, però vaja.
Una trajectòria que va reconèixer Ràdio Associació de Catalunya amb el Premi al Millor Professional el 2016 per textualment sobre el Quim Monzó formar part de la història de la ràdio d'aquest país, ja sigui des d'emissores públiques o privades, des de la seva versió de locutor, opinador, guionista o defensor de l'oient, i per ser un exemple destacat de tots els professionals que fan una aportació indispensable a la ràdio de qualitat. I Monzó recollia el seu guardó amb aquestes paraules.
Mentre escoltava els parlaments de Jordi Margarit i de Quim Masferrer, que lloaven la ràdio i la ràdio Sant Boni i la ràdio tal, no podíem viure sense ràdio, el món sense ràdio no seria el mateix, jo pensava, hòstia, i ara a mi em donen el premi al millor professional de ràdio? Jo soc un tio que ha estat a la vida incapaç de conduir un programa de ràdio i he col·laborat. Però a mi em deixen sol davant d'un micro i em quedo en blanc. No sé què dir. I cony, hem estat 33 anys sense adonar-me. Pam, 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 33 anys. Però ja et dic, jo no em considero un professional. Professional és el que sap agafar els micros, dirigir, fer allò dels dinerets, fer el ticotú, el tal, en fi, totes aquelles coses que es fan, que demostren que ets un gran professional, però un tio que només va col·laborar, jo no en diria un professional. En fi, en qualsevol cas, han estat 33 anys, mira, l'edat de Crist, o sigui que suposo que això és la meva crucifixió.
Com s'explica més de 30 anys de ràdio si dius que no ets un professional, Quim?
Home, com s'expliquen? Doncs perquè la gent no troba ningú millor o no es trobava ningú millor per col·laborar-hi. I llavors dèiem, bueno, aquest replegat l'agafem, que ja hem vist que més o menys se'n surt sense ser professional i ja està. Ara, clar, jo no considero un professional de ràdio. Ara la ràdio ha estat un element indispensable en la meva vida. Jo des de la primera ràdio que va a casa, clar, és que ara ja, és que s'explico, la batalleta de la meva vida infantil amb la ràdio, clar, a casa hi havia una ràdio d'aquelles grosses al menjador, i només n'hi havia aquella. Després, un dia, sembla que mon pare va aparèixer, sí, perquè mon pare tenia molta idea i anar al port, que ell deia, vaig al port, i allà trobava unes gangues i unes ofertes, suposo que allà, en aquella època, es compraven des dels condons fins a elements que eren inhabituals a la ciutat. aquella mateixa època, un cosí meu, que era radioaficionat, era d'aquells que es passaven el dia, saps, connectant amb emissores de radioaficionats de l'altra banda del món i coses d'aquestes, em va preparar en una caixa de puros una ràdio que jo crec que se'n deia Ràdio de Galena.
Sí, home, si no Ràdio de Galena, sí, se'n deia Ràdio
de Galena.
Sí, i tant.
Vale, doncs aquesta Ràdio de Galena, en aquella època, tenia el so molt dolent, t'he de dir, però era una caixa de puros, i clar, perquè servia com a estructura on collar tots els elements que hi havia sota perquè es pogués sentir. I aleshores, en aquesta ràdio, s'havia de grapar amb una mena de cable que sortia d'aquesta mateixa ràdio, en un sunyer. I aquest sunyer, o sumier, no sé com se'n diu, que era metàl·lic, en aquella època els sunyers dels llits eren metàl·lics, la grapaves i allò et donava la força o l'antena necessària per tu poder tenir una ràdio pròpia. Jo vaig ser feliç com va ser una ràdio pròpia, perquè ja no depenia de la ràdio de transistor del meu pare o bé de la ràdio central del menjador, on, per cert, totes les tardes, quan tornava d'escola, escoltava les radionovel·les que ma mare anava escoltant, les novel·les d'Antonio Losada i escriptors radiofònics d'aquells, i també els contes del migdia, el Cascabel i el Tambor.
El tambor, sí, sí, això m'ho recordava molt bé.
Es el grillo violín, personaje de tambor, un bichito amigo nuestro. Això era a quarts d'una del migdia. Quan tornaves d'escola ho podies escoltar, i a la tarda la novel·la. Vull dir, jo he estat sempre escoltant ràdio, i llavors ja quan em vas fent gran ja tens la teva pròpia ràdio de galena, i de seguida que pots ja un transistor. Va ser l'altre dia, li vaig regalar un transistor al meu net.
Hombre! Sí, home, bravo! Carai!
Va tenir 8 anys, aquest noi.
8?
8. I què passa? Clar, aquest dia un dia arribarà i tindrà, espero que passin uns quants lustres encara, tindrà un mòbil i tindrà una tablet i totes aquestes coses, però no haurà sabut què és el transistor analògic. A més, jo vaig comprar analògic, no d'aquells que tu programes les emissores i després ja fas la cerca ràpida, sinó que s'hagués de currar el dial. I vaig ser molt feliç. I sempre que es passa tot el dia, tot el dia no, perquè és a l'escola, però a casa escoltant la ràdio.
El nen escolta la ràdio?
Ell?
Sí.
Sí, 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 sí. I m'han dit que s'ha passat molt a RAC 105.
Ah, molt bé.
Penses, bueno, per 8 anys està bé.
Home, molt bé, música, tu?
Sí, sí, però no només.
Però escolta, m'ha dit una cosa, és meravellós,
Perdona?
Que és meravellós, això, Perquè tu no veus, perquè no veus criatures amb un transistor. També perquè potser segurament no els hi regalem als pares,
No.
Aquesta és una altra. Perquè com que tenim el mòbil i el mòbil, però si el mòbil, la vida l'escoltes amb diferit.
Sí, sí, jo estic totalment d'acord. Jo el mòbil... en tinc, i és meravellós per moltes coses, però per moltes altres no, i això d'haver de sintonitzar el dial i per canviar d'una emissora a l'altra i tal, és un aprenentatge que no sé, d'aquí uns anys no sé si se'n recordarà, però li haurà servit per a més, no pot discutir amb l'emissora de ràdio que està escoltant, perquè ara tot és molt interactiu i molt... Ah, jo estic ara escoltant això, però faig un missatge, o sigui, per la mateixa tele. Molts programes t'envies allà dient que tio més imbècil aquest que està dient això. Bueno, o fantàstic això altre. No opines, tu calles i escoltes. I un dia ja podràs opinar si el que opines té cap mena d'interès.
Au, adeu, fins ara.
Adeu.
Adeu.
A quin lloc públic heu tingut més sexe? I sobre aquesta qüestió, Marc Bala, bona tarda.
Bona tarda.
Bravo. ha plantejat el reportatge d'investigació de
mi. Efectivament, una investigació a peu de carrer. M'ha sobtat perquè la primera persona que em topo, amb la primera persona que em trobo, sí, m'he trobat a l'Albert, i l'Albert precisament no tria cap d'aquestes opcions, eh? Ni platja, ni piscina, ni lavabo públic, ni parc, ni emprovador.
Un ascensor públic, però sense càmeres, vaig vigilar.
Com va anar?
Bueno, estava amb la que era la meva parella en aquell moment, i llavors vam anar a un ascensor i tal, que era, bueno, com d'un bloc de pisos que ella tenia el seu tiet, que s'havia anat de viatge, i li va deixar les coses per vigilar el gos. I
vam... Per vigilar el gos, eh?
Sí. I, bueno, el gos al final vaig ser jo una mica, no?
No, sí. Però no et poden pillar, perquè el trajecte d'un ascensor és més aviat curt.
Vam picar el sobreàtic, i llavors si baixava algú, era també de matinada, tornàvem de festa, i llavors si baixava algú o el que sigui, ens anudàvem, perquè estàvem a dalt de tot. I de cas, a les 5 del matí al sobreàtic sortia un veí o algú, vam pensar que era difícil. I si no, bueno, això que t'emportes.
És un truc, eh? Tu vas al pis de dalt,
sí,
i així saps que quan te'l demanen tens prou temps, a no ser que siguin els del sobreàtic, per recomposar-te una mica i semblar que sí, sou dues persones normals.
Perquè amb el tema ascensor a les pel·lícules es fa una cosa que jo crec que és molt cinematogràfic, però no deu ser recomanable, que és pitjar el botó de l'estop.
Ara, qui m'he trobat que és una experta és la Carla. M'he trobat a dues amigues, la Marina i la Carla. Jo crec que la Carla és la TripAdvisor del sexe en llocs públics.
Jo crec que tu més, tia.
Ah, sí? Tu més?
A un lavabo de discapacitats, però no és molt...
Teca.
Tu a la discoteca?
Sí. Bueno, a la platja, al cotxe, no sé.
Ah, mira, tenia raó ella, eh? Que tu guanyes, eh?
Veus? No, jo res. No.
Com la coneixes, eh?
Sí, clar.
Perquè t'ho explica ella, no?
Sí, clar.
Tu que has estat en tants llocs així exòtics, fes-me un rànquing dels millors.
Ah, un provador.
Aquest seria el teu top 5.
Aquesta
no
la sabia.
Tu no la sabies, no? Com va anar el provador?
Bé.
Com puntuaries aquesta experiència del 0 al 10?
8.
Podem saber quins provadors eren?
Del Zara.
Et vas acabar comprant la roba o només vas anar al que vas anar?
No, no me la vaig comprar.
Vale, aquest és el teu 5, el número 4?
Bueno, posaria 5 platja, 4 provadors. Sí, bueno, cotxe 3.
Cotxe estaria en el tercer lloc?
Sí, davant.
Puntuació del cotxe?
3. No, no era molt còmode. Sí, era normalet.
El cotxe o la persona?
Les dues coses. A la discoteca i al llit, primer.
Número 1 al llit.
Sí.
Bueno, aquesta noia tota una carrera, eh? De
home, a mi m'ha sobtat, perquè, a més, ho havia estudiat bé. Vull dir, ho havia provat en conseqüència per després ser explicat.
Quines porcades.
Com, per exemple, dues amigues més que m'he trobat, la Vanessa i la Sònia, que
la
aquestes són expertes en models de cotxe.
Estrany, estrany, no, però va ser en un cotxe que li vaig dir, vinga, va, cap allà, no? Fins aquí tot normal. Ah, era de nit, vinga, va, fins aquí, aquí mateix, que no hi ha res.
Claro.
I quan vam acabar, miro així... sota d'una farola. Digo, bien, bravo, todos los vecinos. Està molt bé, depèn del cotxe. Clar,
saps quin model era? Que això també m'interessa.
Pues mira, era petit, era un polo. Polo molt bé, jo amb un polo ho tinc difícil, eh? Clar, és que això s'ha de mirar una mica tot. Clar. Ai, que bueno. Home, lo millor és com una cadira, no? Ella sota, jo amunt.
Però amb el volant darrere o a l'altra banda?
Ah, no, la part de darrere.
Ah, la part del darrere. Home, això ja és molt professional.
Hombre, claro.
Això no és un aquí te pillo, aquí te mato. No, això ja és...
premeditat.
Què pensa que davant, amb el canvi de marxes i tot, gaire còmode no és. Llavors ja t'has de passar la part de darrere. Una miqueta més gran el cotxe.
Saps el model?
Ostres, bueno, i tampoc tant, perquè mira, des d'un Ford Fiesta, pf, clar, és que abans no t'es podia. Però sí, sí.
Que fiesta, no?
Que exacte, que fiesta del fiesta.
Que fiesta la que té...
Però això, Bala, sempre al darrere, o sigui, davant...
Depèn,
hi ha
lloc,
volants, coses, tal, canvis...
Bueno, hi ha un seient de copilot que també és reclinable...
Però és molt millor darrere.
Hi ha gent que s'ha superat les propostes que nosaltres hem posat a l'enquesta, perquè la Sònia té més llocs, eh? Sí. Ho has fet mai a la feina?
Sí.
Ep. Hòstia, quan no me l'expliques, eh?
No, ella, tu no ho sabies.
Aquí va ser ràpid perquè no...
Allà no però és un tipus oficina, és una botiga...
Era. No, home, botiga no ens passem. No, era un lloc que no hi accedia la gent de fora.
Una oficina?
Sí, un magatzem.
Un magatzem?
Sí.
Públic no fa falta.
Molt intrèpida. Que intrèpida, no? Un magatzem, el carí...
Ha d'improvisar, que si no és molt avorrit, sempre al mateix lloc, clar.
I... Però va ser amb un company de feina?
Sí.
Clar, és que... I ara vaig més enllà. I aquest company de feina és el mateix del Carib?
No. Oh! No.
És un altre.
Són casos diferents. I moments diferents a la vida.
Sexe a l'oficina? Això no ha passat mai, eh?
On hem arribat?
Això és un mite, eh?
esto vamos lo más normal, pero es que hay mucho sitio para hacer el amor.
Vosaltres, sí. Pregunto amb tota la innocència, vosaltres sabeu d'algú que ho hagi fet a RAC1?
A RAC1?
A RAC1. Sí, clar. Home, el... Sí, vostè, senyor Vicenç.
Un moment. Maria Ginxó,
per al·lusions.
Aixeca la mà, Maria, no. Que vol participar en aquest tema. Endavant. No. Des de la grada, Maria.
Que s'ha dit moltes vegades.
Mira l'Eva Jou, com mira...
S'ha parlat moltes vegades.
La nostra productora, que estava...
S'ha despertat
com una ardilla, cop i volta.
Aquí es poden dir els noms. Home! Però si són Vox Populi dins de la redacció.
Ah, sí?
Ah, sí. Ah, no, sí. No són tan Vox Populi, eh?
Jo no els conec.
Jo tampoc.
No ho sabem.
Inicial. Encara hi treballen.
Jo t'he dit que els que conec no hi treballen ja.
Quina meravella.
L'última vegada que en directe Laura Fa va fer algun comentari sobre gent de la ràdio, vam haver de sortir amb 10 extintors, perquè el tema es calmés una mica. Vull perquè... Sí, però tu consideres, Ginxó, que això és públic, o sigui, forma part de la història de RAC1?
Sí. Sí, m'estranyaria molt, o sigui, tu ho has de saber, Marc. I ho saps seguríssim.
Jo ho sé perquè s'ha dit aquest matí.
Aquest matí s'ha dit?
Sí, s'ha dit en aquest matí. Però jo no sabia els noms. És a dir, no coneixia aquesta història. També s'ha dit lavabo de minusvàlids.
Sí, de persones amb discapacitat.
I pues ara ja no es pot dir minusvàlids.
Sí, però aquí és lavabo de minusvàlids.
No, jo només conec el Vicenç Martí amb el Quim Montó.
Jo vaig fer de gos.
De discapacitat.
Jo vaig fer de gos i ell va fer l'amo.
Bueno, hem parlat de cotxes, sí. Però hi ha gent que ho ha fet en un altre tipus de vehicles, com l'Emilio. Li puc fer una pregunta? Avui és el dia de Sant Valentí.
Oi!
Oi, 14 de febrer.
Mi puta idea.
Mira, avui estic fent una pregunta que és... Sí. Quin és el lloc més estrany on ho has fet?
En l'autobús.
En l'autobús?
En el metro. Lo más, yo lo auto ya, porque en un ascensor en el bus, para qué paso ya, pero sí.
Pero en el autobús, ¿cómo fue?
Además de noche, porque el conductor ya me conoce, aparte yo con... Bueno, en el autobús y en el metro.
¿Con gente en el autobús?
A ver, porque había, no sé si no se ha enterado. Solo se enteró el conductor, que es amigo mío.
¿Y qué te agrada más, el bus o el metro? ¿En el bus o el metro es mejor?
No, el bus. Más complicado en el autobús. Bueno, en el autobús no es complicado, no que te creas, ¿eh? Porque no, nadie se entera, la verdad, casi. Se enteraron por los gemidos de ellos.
Bueno, ¿cómo has dicho usted?
A mí, yo, Emi.
¿Emi?
Emi, Emilio.
Emilio, muchas gracias. ¿Vas a agafar el bus ahora?
No.
He parlat amb un noi que es diu Unai, un noi que es diu Unai, i l'experiència crec que és la menys morbosa que he sentit mai.
A ver.
Sitio más raro donde lo he hecho. Yo diría que en la cama de mis padres, seguramente sería el sitio más raro. De hecho, daba morbo hacerlo en la habitación de mis padres.
Pero que no tienen una foto en la mesilla de noche o algo. Una foto tuya de cuando eras pequeño, a lo mejor, y tú estabas ahí dándole...
No, mis padres no tienen fotos nuestras en su habitación. O sea, a ver, tienen en la habitación, pero no en la mesita de noche, entonces no lo veía. Claro, si tengo algo así delante, pues no... No es plan.
Imagino que tus padres no estaban en casa.
Sí, si no, habría sido un lío.
Bueno, ya no digo en la cama, digo en la casa, ¿eh?
Ya. No, ya, Dios me libre de estar en la cama con mis padres.
¿Qué puntuación le pondrías a la experiencia?
8.5. Estuvo bien.
¿No pensaste en tus padres en ningún momento?
Que si pensar en ellos durante el acto sería me parecería un poco raro, la verdad.
Acabarem amb l'Eloi, que ha tret un lloc que encara no havíem tractat.
Bruts.
A veure, el típic és la platja, no? Potser.
Per tu el típic és platja?
El típic és platja de Curiós, però no sé, jo el que recordo més és el portal d'un pàrquing, una entrada de pàrquing. Bastant fosc, bastant brut, bastant raro. I jo sóc molt clàssic, jove però clàssic.
Podria ser un eslògan, eh?
Jove però clàssic.
És veritat que hi ha moltes entrades de pàrquing que tenen un llum automàtic que la que tu t'hi aproves s'encén.
Aquest no. Aquest el recordo fosc i amb baixada. Llavors, complicat. De fet, era després d'una festa, per tant, el record també és una mica borrós.
I no va passar cap cotxe en cap moment?
No, crec que gent sí, però com que estàs en baixada, tu sents a dalt que passa alguna cosa, però no... Aquest és el que recordo més, ja fa bastants anys.
Em podries dir quin pàrquing era?
No, recordo que era a Calafell, a la zona de l'única zona de discoteques, bars de Calafell. Va acabar així la cosa.
Com puntues l'experiència pàrquing?
3.5. No la repetirem.
RAC1 centrat.
Què dius ara? Qui sap?